El gall del monestir.
És temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons dels divendres, la tertúlia de l'últim dia laborable de la setmana. Tanquem amb aquest Sant Cugat a Fons una setmana més i gairebé un mes, el primer de l'any. A la tertúlia d'avui ens acompanyen Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
I Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
Tot i que això de bon dia, potser pels pagesos i per la gent que està esperant l'aigua, hauria de ser generalitzat, no?, el desig.
Sí,
perquè
però
és necessària.
Necessària. Sí, sí.
Què passa és que, clar, també té els seus inconvenients.
Sí, no? Passa allò que molta gent comenta, no?, que no cau mai a gust de tothom, no?, ni al moment oportú, però és que la pluja és la pluja, cau quan cau, i crec que benvinguda sigui, perquè des de l'octubre que no caia una pluja allò bona com està caient avui. Avui plou bé.
Allò que sí.
plou bé, vull dir que em sembla que hi ha un tema, no sé si era del Serrat o del Raimon, que deia que la pluja no, ja no sap ploure o alguna cosa així.
Al meu país la pluja no sap ploure.
Ah, això, sí, exacte. Sí, sí, sí. I jo crec que avui està plovent bé. Està plovent bé.
No, portem tota la nit, eh?
Sí, però bé.
Tota sí.
Sí. Home, jo l'estona que dormia, no, però la veritat és que ja la nit va començar a ploure i aquest matí continuava plovent, i durant la nit sí que se sentia el cloc-cloc-cloc-cloc
de
les gotes de pluja.
Els pantans també els teníem buits.
Estan molt buits.
Sí, no, a veure, és que aquí baix, convé, diuen, és que convé aquí, convé a tot arreu, convé allà del Pirineu, convé als pantans, convé a tot arreu, fins i tot el tema de la contaminació. També ens desapareix per marxa durant uns dies, la pluja s'emporta fins i tot el que desitjaríem, potser, Víctor.
El 155.
Exacte, que se'ns emportés el 155 i se'ns emportés una mica la malestrugança que tenim darrere, i que déu-n'hi-do.
Però és clar, la pluja a la ciutat molesta la gent, hi ha més trànsit, molta gent agafa més el cotxe.
Tot es complica més.
Perquè aquell dia molta gent, doncs, que habitualment agafa el transport públic, doncs no l'agafa, agafa el seu cotxe perquè és més còmode, surt ja directament des del garatge o tal, en fi, i tot això fa col·lapsar una mica la vida ciutadana i les carreteres, i hi ha perill que la gent rellisqui, la gent gran. Avui, per exemple, el nostre amic Joan Maplà, clar, a la seva edat és normal que en un dia de pluja una relliscada és sempre
Mira,
molt...
Mira, perquè la limusina la teníem
la limusina estava ocupada.
Sí, el Jaume ens escolta, avui ja estava tutipleni.
Clar, no, és normal. Però vaja, per això que diu el Rogeli, clar, però la vida és molt més que els carrers d'una ciutat, sinó la vida és, doncs, el camp, és l'aigua que consumim. No n'hi ha prou amb l'aigua que quan comença a fer més bon temps, que aleshores tota l'aigua, tota la neu que havia caigut, i això es converteix en aigua, però no n'hi ha prou i cal... fa mesos que no plou a Catalunya. Localment, en alguns punts, però ploure de debò, és que fa mesos que no plou. I això, ostres, és que no en podem viure sense pluja, és que és així.
I a més comentava el Rogeli abans que és bo per netejar l'ambient, per eliminar uns quants virus, però tot i així la grip continua fent de les seves, no? Ja es va, bueno, vam arribar al punt de consolidar i passar a epidèmia de grip, i la grip continua present.
Aquí tenim un exemple, no?
Sí, tenim un...
Sí, aquests dies ho he passat...
Un dels afectats.
Malament, et deixa ben tocat, perquè és que no sé, et deixa sense forces, et deixa blaït, abans es deia molt això, et deixa el cor, el cos ben baldat, i realment sense ganes ni possibilitats de fer gran cosa, perquè tot afecta tot,
No, directament sense ganes de fer res.
Sí, però físicament i psicològicament també, vull dir que és un estat allò que dius, ostres, que poca cosa som. També és un bon moment, penso, i aquí busquem una part mica positiva també, no? d'entendre que les persones, o d'entendre una miqueta la feblesa de les persones, Realment, quan estàs en una situació d'aquestes, quan t'han operat, quan estàs malalt, etc., et dones compte de lo febles que som les persones. I això no hi pensem gaire. I pensem a vegades només quan ens hi trobem. I realment potser sí que hauríem de pensar-hi més de que el nostre cos té unes limitacions.
La condició humana.
Sí, uns més que d'altres, però tots tenim unes limitacions. I a vegades persones que les veus molt fortes, molt preparades físicament, fins i tot que van molt al gimnàs i tot això, i de cop i volta també cauen en una malaltia, en una enfermetat, i les veus i te les trobes i dius, ostres, qui t'ha vist i què et veu, no? Realment el cos és això, també, el cos també és això. Ens sentim molt bé, estem molt bé quan estem bé, però realment també aquesta feblesa també val la pena a vegades tenir-la en compte i saber que som febles, doncs també té aquest punt que es pot positivar, per dir, escolta, hem de vigilar, ens hem de cuidar els que estan al nostre costat també, perquè també són persones moltes vegades que també pateixen febleses físiques i morals i d'altres, i psicològiques fins i tot, no? I això és part de la condició humana.
I això ho deia perquè hi ha algunes informacions avui mateix que parlen de la grip, dels casos de grip que continuen creixent, però alerten que encara no s'ha arribat al pic, a la cota màxima encara no s'ha arribat. Per tant, alerta a aquells que no han passat encara la grip, que no s'han vist afectats, perquè portem des de potser justament l'època de Nadal, no? Per Nadal o potser una mica abans.
Sí, un mes i mig.
Ja es van començar a donar casos. Sí. Molt bé, doncs després d'aquesta breu interrupció o parèntesi o allò, trencagel, parlem d'un dels temes del dia, dels temes de política. La Moncloa vol impugnar la investidura de Puigdemont, malgrat que el Consell d'Estat ha emès un informe en què diu que no hi ha indicis per recórrer la candidatura de Puigdemont. Tot i així, ho volen tirar endavant. La pregunta és, i és una pregunta que crec que algú en algunes declaracions se l'ha formulat, però crec que és oportuna, per què es fa ara aquesta impugnació un cop s'han fet les eleccions i no s'ha fet quan es van presentar les llistes per concórrer a les eleccions, precisament, no?
Sí, perquè, bé, és que ha estat una decisió, sembla, d'última hora, no?
Però suposo que és sembla... que ja no deuen veure sortida per una altra...
Segurament, és a dir... Ja fa molt de temps, de fet, que l'estat espanyol va a remolc de l'independentisme. L'independentisme porta la iniciativa, fa coses, és imaginatiu, ho ha de ser per força, perquè no té estructures de poder, i l'estat va al darrere. En funció de... Fas això, doncs ara renyo per aquí, ara renyo per allà, ara intento sortir per aquí, tanco la porta... És a dir, va fent tot això, és una reacció. No el deixen gaire bon lloc, perquè les reaccions que pren són sempre viscerals, poc cerebrals i molt viscerals, en funció de la prepotència, de la seguretat de dir, com que jo tinc les eines de poder, doncs per més que intentin fugir per una finestra, per una porta, jo sempre vaig tancar totes les sortides. Però el problema és que el no utilitzar el cervell i deixar que et regeixi més aviat la visceralitat fa que cometis gravíssims errors que per aquells que fan servir justament el contrari de tu i que s'ho miren amb una imparcialitat, perquè una neutralitat, perquè s'ho miren des de lluny, parlo d'altres estats, tot això els incomoda moltíssim. perquè vulguis o no, tu formes part del seu club. I aleshores, com que forma aquell estat que fa tot això, aquest comportament forma part del seu club, també els incomoda, encara que públicament no ho diguin, perquè no queda bé que un soci critiqui públicament un altre soci en lloc de fer-ho a porta tancada. Però a porta tancada sí que es diuen coses, i cada vegada està molt bé. Jo penso que l'estat espanyol, amb la seva visceralitat, es va posant cada vegada més en evidència davant dels organismes internacionals. I aleshores aquesta decisió presa és pensaven fer una cosa i han canviat l'estratègia, perquè van a remolc del que fa l'independentisme. I el que més els treu de polleguera, bé, són dues coses. Una és no saber què farà l'independentisme, quina estratègia hi ha, què farà el president Puigdemont, i l'altra és que el president Puigdemont estigui lliure, sigui un home lliure, que en aquests moments, doncs, convoca rodes de premsa, que arrasa, és a dir, tot el món està pendent. Justament aquests dies, tinc 15 dies el meu germà i la meva cunyada voltant per l'Argentina. I m'han dit, escolta, totes les persones argentins amb qui hem parlat, tots saben qui és en Puigdemont. Tothom sap qui és en Puigdemont. Sí, sí. No és que coneguin la realitat catalana profundament, ni molt menys, perquè, clar, la distància... Però qui és Puigdemont ho sap tothom. Això és el que treu de polleguera el govern espanyol, i per això, en lloc de tenir-lo lliure a Brussel·les, doncs el vol tenir entre reixes a Madrid.
Rogeli.
Sí, també una sensació una miqueta que tinc, almenys jo personalment, és una sensació de fa massa anys endarrere també, de sentir-te perseguit, no? De sentir-te atossigat, de sentir que van buscant que van buscant les pessigolles, no? Sembla que aquesta situació és a veure, comença a ser una mica cansada, també de sentir el govern que va presentant querelles, que va presentant queixes, i que realment els jutges, doncs, bé, doncs, triguen o no triguen, però el cas és que se les fan seves, les acullen, i que hi ha respostes més tard o més d'hora, però hi ha respostes, no? Però el cas és ben bé allò de jugar a la...
El gat i la rata,
sí, una miqueta, no? Vosaltres sou llestos i sou espavilats, nosaltres també ho som. I aquest joc, bé, ja ens el coneixem nosaltres, i realment hem demostrat al món que ho sabem fer, i ho sabem fer, doncs, partint de les regles del joc, per dir-ho de manera, del joc entre cometes, si poguéssim parlar
de
joc.
Sense banalitzar,
no? Sí. Exacte, i sense faltar ningú, amb educació, amb respecte, seguim sent un poble íntegre, un poble que creiem en el que estem fent, que sabem ben bé on volem anar, i al costat hi tenim un altre poble, tenim un govern, per dir-ho més clarament, que no sé si dir que se salta o no se salta les regles, perquè constantment ens està penalitzant. Constantment ens està dient, això ho estàs fent malament, això ho estàs fent malament, això ho estàs fent malament. Això quan érem petits, quan ens educaven, es feia molt. Després la pedagogia ha anat evolucionant, i s'ha vist que això no és un bon sistema, no, la manera de...
prohibir.
I de fer que una criatura, per exemple, o en el camp de l'educació, ja que parlava d'això una miqueta, doncs la canalla evolucioni, no és dir-los no, sinó a vegades el millor és dir això no ho pots fer, però per tal raó. I aquí no hi ha raons, aquí simplement el govern es deixa portar per la cosa més baixa, per dir, mira, aquests ens la fan, aquests l'han de pagar, aquests d'aquí, la llei, l'imperi de la llei, que ja el tinc posat a no sé on, ja tinc posat l'imperi de la llei a no sé on, i sempre anem a parar al mateix. Escolta, estem parlant amb persones, estem parlant amb un govern, estem parlant de política, i aquí el que hi falta és el diàleg, és la comprensió, és a dir, escolta, seiem, parlem, tot això que fa tants mesos i tants anys que estem intentant els catalans, no hi ha manera d'aconseguir-ho. I clar, des de fora, ho dèiem ara aquí, des de fora la gent com ho veu, com ens veu nosaltres? Bé, doncs jo crec que a Catalunya ens veuen bé, ens veuen com unes persones íntegres, com un poble que sap molt bé el que vol i cap on va, però un poble també incomprès, I és clar, el tema de l'imperi de la llei és que ja jo ja no sé on fotre aquest imperi de la llei, i ja arriba un moment que dius, home, a veure,
fins a dalt de tot, no? Ja,
sí,
ja farta.
Sí, acabem d'aquest tema i a veure si sou capaços d'una vegada de seure, de parlar, de dialogar, d'intentar posar-te al lloc de l'altre, intentar entendre aquest altre, buscar, que també això en el seu moment també s'havia parlat i també s'havia dit, buscar potser fins i tot altres interlocutors que no sorgeixen. Estem esperant que Europa digui res, Europa tampoc està dient res, tot i que va calant una miqueta el tema. Penso que qualsevol record del món se sap el que està passant a Catalunya. Catalunya, en fi, ara deixeu-me que sigui una miqueta frívol, però Catalunya a nivell turístic ara serà coneguda arreu del món, però serà coneguda pel que està passant, però de retruc també estic segur que sabran, i ja saben molta gent, que Barcelona és una gran ciutat, que Catalunya és un poble íntegre, que som gent educada, que som gent que amb ganes de perseverar, que estem fent les coses molt, 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 molt diferent de com ho han fet altres comunitats europees i d'arreu del món, que no volem la violència, que som pacifistes, que som capaços d'anar a la ONU, que interpel·lem els organismes internacionals perquè intervinguin. Què hem de fer més? És que tenim aquesta gran capacitat, i som educats de cap a peus. I en canvi, els altres, és que l'únic que els demanem, pràcticament l'únic que els demanem, és que ens escoltin, que dialoguem, que parlem, que ens entenguem, que la política és això i moltes coses més, però també és això, és posar-se en una taula i mirar-nos a la cara i dir, a veure, això ho hem d'arreglar. I ens asseurem i ens aixecarem de la taula quan això ho haguem arreglat, sigui durant un dia, dos, vint, trenta, un mes, o posant fites, o posant pautes, el que sigui, però això s'ha de poder arreglar. I segur, jo estic segur, que el problema català té solució. I aquí no vol... Ja no, és que fins i tot, mireu, em costa dir-ho, però fins i tot voldria pensar que el mateix govern que tenim té solucions també, té solucions i podria trobar-ne si realment ens escoltessin, perquè el que no podem fer també, i a mi alguna vegada se m'ha passat pel cap, és de dir, mira, esperem que arribi un altre govern, esperem que arribin les eleccions espanyoles, esperem que el poble espanyol reaccioni. Jo crec que és el dia a dia i és el que estem fent. I les estratègies que estem prenent jo crec que són bones, són imaginatives, som de gent correcta, educada, perseverant. El que passarà d'aquí 4 dies, dimarts vinent, doncs tampoc ho sabem gaire, però passarà alguna cosa. I això ha d'acabar bé, perquè és que el que volem és la democràcia, és que no demanem pas tanta cosa.
És que l'imperi de la llei és un eufemisme de la llei de l'imperi. En realitat, quan diuen l'imperi de la llei, es refereixen a la llei de l'imperi, és un imperi, i per tant és la llei de l'imperi, i si no t'hi sotmets, doncs vull dir, a clatellot, és evident. La prova, fixa't en el que va dir en una entrevista que li feien fa pocs dies a Mariano Rajoy, que li preguntaven...
Déu-n'hi-do coses que van sortir d'aquella entrevista.
Mare
de
Déu!
Déu-n'hi-do! I, clar, li pregunten si en el supòsit que hi hagués, per exemple, més d'un 50% de catalans que volguessin que el seu país sigui un país lliure, què faria l'estat espanyol? I va dir que res de res.
Que no podia ser.
No, ni 51, ni 52, ni... Per tant, res. És a dir, pensi el que pensi el poble català, voti el que voti, sigui majoria, per més alta que sigui la majoria, és igual, ells no cediran ni un pam. Espanya és Espanya, i clar, com que fet això una religió, la unitat d'Espanya és una religió, no és ja una ideologia política, sinó que és una religió fanàtica, d'un fanatisme inquisitorial absolut.
Home, el mateix es pot pensar des de l'altra banda cap a Catalunya, no?
No.
Sobre l'independentisme?
No, perquè...
No?
No, perquè l'independentisme no pretén, no és un imperi, no pretén catalanitzar ningú. No pretén, o sigui, no és expansiu, no és una nació que diu, bé, dominarem la nació del costat perquè i els farem catalans també. Contra la seva voluntat, diguin el que diguin, perquè Catalunya arriba fins a, fins a Alemanya, no? No, els catalans l'únic que volen és ser, és a dir, tu demanes el que ser tu, simplement vols ser català. La prova del profund sentit democràtic de la vida la tenim en què, en aquesta Catalunya independent, tota la gent, no de la gent que ha de néixer, sinó la gent que hi ha ara i que vulgui tenir la doble nacionalitat, no tindrà problemes, podrà tenir la doble nacionalitat, català i espanyol. Això està previst en un estat lliure català. Això no té res a veure amb el que et diu Espanya. Ni doble nacionalitat, ni res. Tu eres espanyol,
Home, però bé que es contemplen les dobles nacionalitats en el cas espanyol amb altres països.
Clar, però com que no? Ells no contemplen que existeixi en el planeta Terra...
Home, ja, ara en aquest moment no jugaríem això.
Exacte, la identitat catalana, la nació catalana, aleshores, doncs clar, te la neguen. Per tant, tenim un estat que nega els altres a ser allò que vulguin ser, i una nació, que és la catalana, una nació catalana sense estat, que simplement vol ser, no vol imposar la seva manera de ser als altres, simplement vol ser ella, i que no li permeten, no? Però després hi ha per això és són fets, vaja, és una evidència. I després volia dir alguna cosa que se m'ha passat, que... Bé, parleu, no, ara hi pensaré.
El que us comentava quan hem introduït el tema sobre aquest informe del Consell d'Estat és un informe que no és vinculant, per tant, és una opinió, merament. El que passa és que tampoc no deixa en gaire bon lloc la petició del govern espanyol. Efectivament, dimarts 30, a les 3 de la tarda, està previst el debat d'investidura. No sabem si Puigdemont apareixerà o no apareixerà, si apareixerà per terra, mar o aire, perquè el busquen per tot arreu, que això semblen les aventures de Mortadelo i Filemón.
Però França ha dit que les fronteres no les vigila i res de res. És a dir, que això és una cosa absolutament espanyola. Aquest és un altre revés. Que l'estat francès, que Espanya li havia demanat que vigili les fronteres, li diu, escolta, no m'atabalis.
Efectivament. Però vaja, que vist així i vist cada dia, com ens ho ensenyen a les notícies i veient les imatges que veiem, sembla una mica de una pel·lícula, una espanyolada, no?
Sí,
per dir-ho ràpid i corrents.
Clar, però és que fixa't el detall. La presència de Puigdemont, del president Puigdemont a Brussel·les, és terrible per a l'estat espanyol, perquè ells diuen que és un delinqüent, no? Un delinqüent fugit de la justícia, i etcètera, etcètera. Si veritablement és un delinqüent, si allò que el crim que ha comès és d'una gravetat tan extrema que l'han de cercar per terra, mar i aire, com és que dintre del que és la Unió Europea, en la qual doncs, teòricament no hi ha fronteres, com és que no el detenen? Clar, perquè un delinqüent, un criminal, doncs, quan fuig d'un país i se'n va un altre, si entre aquests estats hi ha un conveni, que és la Unió Europea, doncs és igual on estigui. L'agafen i ja està. I si fos un terrorista, doncs, evidentment, Bèlgica l'hauria lliurat a les autoritats espanyoles o qui fos, o Dinamarca. Per què no ho fan? Això posa en evidència que la justícia espanyola, doncs, clar, és una perllongació del govern espanyol i dels organismes de l'Estat. Per a més inri, se'n va a Dinamarca i teòricament havien de cursar l'ordre i no la cursen, cosa que és terrible, a mi em sembla que és un acte de prevaricació absoluta per part del jutge Llarena, de si aquest senyor és un delinqüent, el que ha de fer és detenir-lo. El que no pot fer és ideologia política i dir, bé, com que fer un judici d'intencions i dir, com que podria ser que el senyor, el president Puigdemont, faci això perquè aleshores, etcètera, 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 ara no demano l'ordre. Home, això és política. I aquest senyor, clar, no està allà per fer política, sinó per impartir justícia. De manera que queda ben clar, queda ben retratat, que ell no és res més que un braç executor del govern espanyol. I podien haver dit, home, és que per unes hores que estarà potser a Dinamarca, però sí, encara és més ridícul per l'estat espanyol, perquè el senyor Puigdemont no només arriba unes hores i s'hi està, sinó que es queda a dormir. Dorm allà tranquil·lament i l'endemà, al cap de moltes hores, decideix tornar a Brussel·les. Vaja, jo crec que el govern espanyol, l'estat espanyol, queda molt retratat amb tot això i és això el que l'incomoda. Que el món democràtic, el posa en evidència.
Doncs el senyor Rajoy va dir precisament en aquesta entrevista, crec recordar, que segurament es presentava com a candidat per a les pròximes generals, una entrevista en què també va reconèixer que no sabia res del cas Gürtel, una entrevista on va parlar de les eleccions a la República Catalana i es presentarà a les pròximes eleccions. Amb quina autoritat moral, quan hi ha hagut tots aquests casos que encara continuen els jutjats, el cas Gürtel, el País Valencià, precisament el segon de la Generalitat, de l'ex conseller de la Generalitat de Valenciana, va confessar doncs el que va confessar, que el Partit Popular s'havia estat finançant de manera irregular, amb diners negres, amb la implicació del senyor Camps, també va quedar esquitxat Mariano Rajoy. Amb quina autoritat moral? Ho hem parlat diverses vegades, però això en comparació amb altres països de la Unió Europea...
Jo crec que el tema català els ha anat de conya. És com una tapadora, és com una cortina tupida que tapa una miqueta el tema del Gürtel. El Gürtel semblaria, tal com el presenten, i sobretot pel Rajoy, no cal dir-ho, com un tema menor. Per ell l'important és això, és el que està passant a Catalunya. I l'altre sembla ser que no ho és tan important. Sí, és un tema que fins i tot arriba un moment que diu que ell d'això doncs, tampoc en tenia coneixement del que estava passant a València i per tant era un tema que, clar, ell li ha sobrevingut. No?
Perdona, és el mateix que deia Felipe González sobre el GAL. Ell no sabia res.
Clar, per favor. Però és que, a veure, és molt greu això. Que arribats a aquesta situació i es vegi tan clarament que tots els espanyols, perquè aquí a tots els espanyols els hi ha tocat el rebre, perquè el que han robat aquesta gent confessament declarat ahir abans d'ahir, a més més clar l'aigua ja, més clar que l'aigua dels principals autors i actors de tot el que va passar amb el tema Gürtel, de cop i volta, doncs digui que això, el president, no? Digui, sí, m'enteré, però, claro, jo no estava al caso d'estos temes, no? Bé, llavors, arribes a la conclusió...
Però has d'assumir una responsabilitat. Ja sabem que el partit és un partit gran i que, a veure, que potser no arribes a saber, però assumeixes com a màxim responsable de...
La llei ja seguirà el seu curs, la llei ja farà el seu camí i quan sigui el moment, doncs...
Confiem en la justícia.
Ja dirà, confiem en la justícia. Sí, i aquí sempre anem a parar amb l'imperi de la llei. L'imperi de la llei, que en el cas de Catalunya s'ha d'aplicar de seguida, immediatament i de forma impecable i caiguda des del cel, però ràpidament i si convé a fora d'Espanya, en el cas de Puigdemont, però en canvi en aquestes altres qüestions no. Jo penso que aquí hem de fer una reflexió important tots plegats, els votants i jo crec que també els espanyols, i aquí també faig una crida a tots els que se senten espanyols,
als ciutadans,
perquè realment, ostres, estan passant coses molt grosses que afecten a les butxaques de tots els espanyols. Aquí jo sento que m'han robat a mi. I sento que m'han pres els meus diners, que honradament he treballat i que se'ls han polit i que se'ls ha quedat un partit per un benefici propi i de forma il·legal. Deixeu-me que et digui que és il·legal entre cometes mentre no hi hagi sentència.
Uh-huh.
Però per això no pot ser. I ja dic, i repeteixo, jo crec que el tema català els hi va molt bé per a tapar tots aquests forats, aquestes clavegueres, que això sí que són clavegueres brutes, plenes de documents signats a les fosques i amb gent més que corrupta.
Ja es va veure, això que diu el Roger, ja es va veure justament amb el tema Gürtel i aquell mateix dia, quina casualitat, oi? Sempre és una casualitat. Escorcoll, a Òmnium Cultural, a l'ANC i al Centre de Telecomunicacions de la Generalitat, punt neuràlgic, etc. Es tracta sempre de generar titulars que amaguin una notícia que fa mal al poder a través de l'enemic etern, l'enemic permanent que és Catalunya i que sempre s'esbosa que dona vots, etc, etc. Sobre la possibilitat que els espanyols, que hi ha espanyols demòcrates, evidentment, però no tenen gaire veu, es nota perquè els mitjans de comunicació estan tots dominats per la mateixa ideologia nacionalista espanyola ferotge i de manera que donen poca veu a aquelles veus discrepants que existeixen i que no, clar, els altaveus són els que són i no els pots, no t'arriben. No és que no arribin aquí. Aquí a vegades sí, aquí sí que ens arriben. Però el que no arriben és on haurien d'arribar, que és a l'estat espanyol, per crear consciència entre els mateixos ciutadans espanyols. De manera que jo no sóc gaire optimista en relació a la possibilitat que la ciutadania espanyola faci un tomb en aquest sentit, perquè on són? Bé, jo no sé què més ens haurien de fer. Home, clar, si comencessin a disparar, hi hauria, clar, les coses, segurament hi hauria un altre moviment. Però mentre això no passa, on són aquells cantautors, sempre tant d'esquerres, tan contestataris amb el poder, cosa que està bé, etc, etc, sempre tan sensibles amb les injustícies socials, tot això, on són?
La Bordeta i companyia.
Callen, no? La Bordeta, sí, una excepció seria, no?, en aquest cas. Però hi ha, no, però Anna Belén, ja no dic Serrat, que és català, però el Víctor Manuel, el Miguel Ríos, tota aquesta gent que tan d'esquerres i tan, contra el PP són molt valents, però això no té cap mèrit, perquè evidentment estan contra el PP, a mi em sembla la cosa més racional del món. Vull dir, no li veig el mèrit, però per això hi ha tanta, per això Catalunya és residual. Però, home, crec que alguna cosa més han de dir, no? Tindrien alguna posició en relació a aquesta situació. I no diuen res. No es posicionen, no té res a veure. Per tant, jo no n'espero gaire d'això. I pel que fa al tema 155, ells l'han posat i la seva intenció, llevat que hi hagi alguna força exterior que els empenyi a retirar-lo, no tenen intenció de retirar-lo mai a la vida. Perquè saben que el pensament català, l'independentisme català, és aquí per quedar-se i per créixer. I l'única manera que tenen de reprimir-lo, ja que no el poden anorrear, és doncs articulant una mena de teranyina política que l'impedeixi moure's. Igual que, encara no han dit, ETA ja no existeix. I tenen les infraestructures al País Basc com si encara existís, perquè hi ha uns interessos creats allà dintre, i va molt bé dir que ETA no s'ha extingit, perquè d'aquesta manera encara justifiques. Doncs l'independentisme estaria tranquil·let i encara tindria el 155 per tenir Catalunya controlada. No el retiraran amb un nou govern de la Generalitat. No el retiraran.
Deixeu-me que introdueixi un altre tema també arran de les declaracions que feia Mariano Rajoy en aquesta mateixa entrevista que va concedir a Onda Cero i que té a veure amb la desigualtat salarial entre homes i dones, la coneguda bretxa salarial. En Rajoy, en aquest sentit, va dir que ells en això no s'hi ficaven, i és el govern, i assegurava que no és competència del govern la igualtat salarial entre homes i dones. A veure, estrictament, no, però bé, s'han d'afavorir polítiques que ajudin i que contribueixin a fer que aquesta bretxa sigui cada cop més estreta, no? Més petita. Un responsable no pot rentar-se les mans d'aquesta manera.
No, clar, però si negues la identitat de l'altre, és a dir, qualsevol cosa que decideixi la Generalitat, en temes socials, que no són d'aquests temes ja d'independència, sinó tot això, el que es tracta és de negar el dret de l'altre a decidir per si mateix. I com que es tracta d'intentar desacreditar-lo, emmanillar-lo, emmordassar-lo, que no pugui fer res, que no sigui operatiu i que aquí només manem nosaltres, doncs aleshores es comenten aquests disbarats. I per això...
Però és que això no té res a veure amb el tema
que
estàvem parlant. Vull dir, si a tu et pregunten per pomes, hauràs de respondre
és que per pomes. Els temes que interessen a la gent, no? Ells diuen que... aquest és un tema que interessa a la gent.
Clar, això és un,
i si ets dona, encara
més. Clar, exacte.
Clar. Però aquests temes són temes que, justament pel que deia fa una estona, doncs queden tapats. Són temes que surten de tant en tant.
De la quotidianitat, sí, això ho trobem cada dia a tot arreu.
De cop i volta, els mitjans de comunicació i algú del govern, algú dels sindicats, doncs torna a treure el tema, no? Els sindicats potser també haurien de fer més haurien d'incidir més en el tema. Jo crec que en aquests moments també déu-n'hi-do, estan una miqueta al marge de tot el tema polític, però hi ha una cosa que és del dia a dia i que a mi em preocupa, i un dels que em preocupa que els sindicats no hi posin més el dit a la llaga és el tema justament de la paritat i de la igualtat. A veure, fa 40 anys que estem parlant del tema aquest, del tema de la discriminació.
Però fixa't,
les dones cobren una misèria.
Perdona, fixa't que en aquests sindicats que dius, des de fa molts i molts anys, al capdavant són homes.
Sempre, eh? Ah. Sempre, sí, sí. Aquí, és que per això deia que aquí, ja, abans d'això, hi ha un tema també de paritat. Per què no tenim dones sindicalistes que estiguin al davant de sindicats? Per què no tenim més dones? I fins i tot ara mateix, en el Parlament, déu-n'hi-do també, eh? Vull dir, a la mesa del Parlament teníem dones i ara ja no en tenim tantes. Més diputades, més gent representant en els partits polítics. Per què? Què està passant? I aquí hem fet un... No diria que un retrocés, sinó que no hem avançat mai. Continuem estant molt com estàvem. I les dones segueixen patint encara tot el tema aquest de la discriminació racial.
Social.
I sempre una dona, volen primer una dona, o en una empresa volen una dona perquè saben que el sou serà menor. I aquí tots ens hauríem de...
Per què ha de ser menor en un mateix lloc de feina que per un home?
No hi ha cap raó convincent que sigui així. L'única raó que jo hi trobo és que realment tothom necessita treballar, tothom necessita feina, tothom necessita
uns ingressos. Però no se li dona llavors el mateix valor a la feina d'un home i a la feina d'una dona?
Està clar que no. Està clar que no. Jo crec que a les dones els donen aquelles feines que realment estan més mal pagades i s'ofereixen aquelles feines més mal pagades. Què està passant en el tema de les dones de fer feina de les cases? Per molt que fa temps van dir hi va haver una normativa que obligava a que les dones que es venen a les cases a fer feines
assegurades.
Estiguessin assegurades i tot això, qui ho fa? Alguna gent, molt pocs,
sí.
Molt pocs, i moltes vegades la pròpia dona, i aquí permeteu que digui dona, perquè la major part de persones que fan aquestes feines són dones, són diuen, no, a mi no m'asseguro, jo prefereixo cobrar una mica més. Doncs no, senyora, jo vull pagar l'IVA, vull pagar-li l'assegurança i vull que vostè estigui en condicions, però que això hauria de ser per amb dues bandes. I aquí tots ens hauríem de posar molt seriosos. I aquesta que sembla una cosa menor, que dius, home, mira, és una senyora que em ve a casa... Que
sí,
ve,
però això
que em ve dos dies...
I fan per demà, no?
Exacte. Però és que després també ven el tema de les grans multinacionals, el tema de les fàbriques, el tema de les mateixes responsabilitats dins una mateixa empresa, i per què la dona ha de cobrar menys que l'home. Doncs mira, està estipulat d'aquesta manera, i si ho vols ho agafes, i si no, no. Ja no parlem de temes de maternitat, de temes de baixes per això, per maternitat, o baixes que són pròpies de les persones que es fan responsables
d'altres
persones, dels seus pares, dels fills, i això no ho valorem. I la tasca aquesta que estan fent les dones és tan important que és que el que estan fent a vegades, no a vegades no, estan substituint aquells mitjans socials que haurien de complir i haurien de fer aquestes tasques, com estan passant als països nòrdics, en el qual doncs, els serveis socials estan més desenvolupats i no són precisament les filles o els fills que s'han de cuidar dels pares i dels serveis socials en general. Bé, tenim un servei, en aquest cas uns serveis socials, que són molt dèbils i acaben pagant sempre els mateixos, les dones.
Molt bé, doncs ja no ens queda temps per gaire més, però continuarem parlant de la bretxa salarial ara a continuació. Serà el nostre tema del dia i l'abordarem amb una doctora en Sociologia de l'Autònoma de Barcelona, que estan treballant en un informe, un estudi que ens dona doncs, possibles respostes per millorar aquesta situació. Ara les coneixerem. Rogeli, Víctor, que vagi molt bé el cap de setmana.
Gràcies, igualment.
I esperem que la setmana que ve ens pugui acompanyar el Jaume.
Això mateix.
I la resta.
Vinga, i bones notícies.
Vinga, bones notícies, ja volem.
A veure.
Adéu-siau.
Adéu.
El gall del monestir.